El cafè de la ràdio.
El 2024 és un any important per Actua Vallès. L'entitat sabadellenca celebra el seu 30è aniversari en un context en què la realitat de les persones afectades pel VIH ha canviat radicalment respecte a la que es vivia als anys 90 a Catalunya i al Vallès Occidental. Coincidint amb aquesta efemèride, l'entitat està recordant a través de les xarxes socials alguns dels moments més destacats de tot aquest recorregut històric. Un exercici que avui volem fer al cafè de la ràdio conversant amb el director d'Actua Vallès, amb l'Alberto Capitán. Molt bon dia.
Hola, bon dia.
Alberto, recorda'ns una mica, com va néixer Actua Vallès? D'on surt Actua Vallès?
Doncs, Actua Vallès surt de l'epidèmia que vam viure amb el VIH i la SIDA a finals dels anys 80, va començar a arribar a Sabadell, i d'un grup de voluntaris que estaven treballant fent tasques d'acompanyament als hospitals de la comarca. El que passa és que aquesta primera tongada a finals dels 80 era a través d'una entitat de Barcelona que es deia Actua. I entre el 93 i el 94 és quan es constitueixen com a entitat independent. Però aquest grup de voluntaris, sempre ho reconeixem, feia més anys que estaven treballant aquí a la comarca.
Mm-hmm. Per tant, Actua Vallès neix l'any 94, però les activitats d'Actua Vallès, no, per dir d'alguna manera, o les activitats d'Actua ja feia anys que es feien a la ciutat de Sabadell. De totes maneres, heu decidit aquest 2024, no, com a celebració d'aquests 30 anys, entenc que com a eina també per posar-hi una mica de perspectiva, tot plegat, no?
Sí, poder tenir aquesta mirada històrica, no? Perquè per nosaltres és important saber d'on venim per entendre què és el que estem fent i cap on anem, no? Sobretot perquè hi ha hagut molts canvis en relació a el que eren els inicis, i això ha comportat també un canvi d'orientació, però continua sent molt important entendre què és el que va motivar la creació d'Actua i quina era la necessitat que hi havia, què és la tasca que s'estava desenvolupant en aquell moment i que dona sentit al que estem fent actualment.
Clar, jo pensava, quan preparava l'entrevista, pensava que Actua ara mateix va molt més enllà del VIH, no? Teniu múltiples propostes, per dir-ho d'alguna manera, segurament una manera molt mercantil, però heu diversificat l'oferta, no? Diguéssim que assumiu molts més àmbits diferents, i això és conseqüència una mica de l'evolució pròpia del VIH i sobretot de la involució mèdica que ha permès, doncs, un canvi radical de vida en les persones amb VIH?
Absolutament. És a dir, aquí el primer canvi que pateix l'entitat és a partir del mitjans dels 90, el 96, 97, 98, on comencen els tractaments que eren efectius, i això volia dir reduir la mortalitat, reduir l'hospitalització, i el primer canvi que patim és poder fer campanyes de tasques de prevenció. És a dir, la primera època de l'entitat era només acompanyaments a les persones afectades. La segona època és tota aquesta tasca més preventiva de promoció de la salut, i en una tercera etapa és quan les persones amb VIH que estem acompanyant eren persones en situació de fragilitat, d'exclusió social. I és la que ens permet també, doncs, estar treballant en projectes ara diversos com sensellarisme, perquè el que comparteien era aquesta part d'exclusió social severa.
És a dir, és aquesta part, doncs, de la realitat d'aquestes persones amb VIH el que us permet obrir-vos, diguéssim, a aquest àmbit més de l'exclusió social, no?
Sí, perquè en el moment que la malaltia passa a ser una malaltia més cronificada, on no hi ha tanta deteriorament i aquests acompanyaments de la mort, la nostra tasca centra molt en les persones que estan en situació de vulnerabilitat social, per motius molt diversos. I arriba un moment on es fa un plantejament de dir, bueno, tenim a persones a la ciutat que estan en una situació de vulnerabilitat social important que no tenen VIH. Volem fer alguna cosa amb aquesta població, volem fer alguna tasca d'acompanyament com estem fent amb persones amb VIH, i aquí va haver un debat intern, diria cap al 2012, 2013, ja fa 10 anys, que va dir, bueno, ampliem l'objectiu, és a dir, no ens quedem només amb persones amb VIH, sinó que ampliem l'objectiu a necessitats socials.
Uh-huh. I entenc que això li va donar també una altra dimensió absoluta, no?, el que és el projecte d'Actua Vallès.
Sí, va ser aquesta, no, sense renunciar a quin havia estat l'origen, perquè tenim projectes molt intensos en l'àmbit de VIH i de prevenció, però també ampliar la mirada i dir, volem continuar treballant d'aquesta forma, d'aquest tipus d'acompanyament amb persones que estan patint a la ciutat. I va haver un canvi de mirada i un canvi un canvi a l'hora de com plantegem els projectes i cap a on plantegem els projectes, no? Per això aquest àmbit de sensellaris no és un dels que més hem crescut, però també estem fent tota una tasca en promoció de la salut, en prevenció, com a centres de cribatges d'ITS, que estem desenvolupant un projecte amb el taulí. És a dir, hi ha hagut un creixement important i molta diversificació, com deies.
Uh-huh. Tornant una mica als orígens, aquesta part que explicàvem ara, tu m'ho resumies com amb tres etapes, no?, diferents, entenc que també en funció de l'evolució i del coneixement que teníem tots plegats del VIH, perquè entenc que els primers anys també hi havia un desconeixement que segurament feia molt difícil, no?, també saber com i de quina manera es podia ajudar les persones que estaven passant per aquesta situació, no?
Sí, hi havia un desconeixement absolut, moltíssima por, molt rebuig, no? És a dir, que hem de recordar, encara no és algo que estigui solucionat, però en aquella època doncs era una situació de rebuig i de girar l'esquena de forma important, i que tenia a veure amb el desconeixement, no? L'estigma genera des de la por, no? I el desconeixement és el que genera aquestes pràctiques que després acaben sent discriminatòries i de rebuig.
I clar, també entenc que aquí hi ha una part, no?, també del final d'explicar el que sabem, no?, per anar trencant també aquest estigma. Al final, ho deies ara, hi havia desinformació, la manera de lluitar contra l'estigma és donar-hi informació, no?, posar-hi dades.
Sí, i també des d'on les estàs, donant, no? Nosaltres, quan revisem, i hem fet una revisió així de coses que hem fet al llarg dels anys, que les campanyes de prevenció que havíem fet fa 15 anys, i ara poses una mica les mans al cap de dir, com pot ser que haguéssim fet això, no? Perquè el missatge amb tota la part de prevenció ha transitat des d'un missatge basat en la por, no?, i basat en els riscos i en el que estem fent actualment a través del projecte de Diversex, que és entendre la sexualitat de forma plena, treballar des dels plaers, treballar des dels desitjos, i entendre també els riscos, no? Però no centrada en els riscos i la por, sinó centrada en el desig, en el plaer i en el gaudi.
Però clar, segurament el que sabem ara no ho sabíem llavors, no? I moltes vegades hem parlat tu i jo cada 1 de desembre, pràcticament, no? De, clar, és que hem perdut la por perquè realment a dia d'avui, per sort, la gent no es mor d'això, no? Al final...
Exacte, sí, actualment estem en una situació que permet la cronicitat de la malaltia, és a dir, podem... No està erradicada, això també ho assenyalem sempre, dir, no hi ha una cura funcional, hi ha casos molt concrets de persones amb tractaments molt específics que sí que han fet aquesta cura funcional d'erradicació, però són tractaments experimentals. Però per la resta de la població el que hi ha és un control de la malaltia. Tot i que hem estat uns dies en unes jornades a nivell estatal i es remarcava, no?, com el diagnòstic tardà continua sent a nivell de l'estat espanyol una de les grans preocupacions. És a dir, han baixat els casos de VIH, però el diagnòstic tardà es manté amb unes proporcions molt, molt altes. És a dir, aquelles persones que estan infectades i no ho saben, continua sent, i triguen molt en tenir el seu diagnòstic, continua sent molt elevada, més del 45-50% dels casos que es diagnostiquen actualment. És molt, és una dada molt, realment molt preocupant.
Clar, i a partir d'aquí entenc que aquesta feina també segueix ara, no? Diguéssim, com a objectius de futur, entenc que seguir treballant per evitar aquesta situació, no?
Sí, nosaltres estem impulsant, junt amb el taulí, la creació d'un centre de cribatges no només a VIH, sinó també d'ITS, perquè parlàvem parlem del VIH perquè és la nostra, l'essència fundacional, però no ens hem d'oblidar, doncs, que les ITS acompanyen el VIH. El VIH no és la més extensa, però en canvi tenim la gonocòcia i la sífilis, clamídia, amb unes taxes elevadíssimes, no? Sortien notícies recentment, Catalunya era un dels territoris a nivell d'Europa on hi ha un descontrol a nivell d'ITS més important, i passa pel cribatge, perquè el mateix que ens passa amb el VIH és que a vegades hi ha poca sintomatologia poc clara, no? I que fins que la persona no fa una clínica molt cridanera i va al metge i es diagnostica i es tracta, doncs a vegades passa molt temps, no? I aquest passar molt temps és el que fa que hi hagi més transmissions, I l'únic que podem fer amb això doncs, és fer cribatges i garantir-nos el nostre estat en l'àmbit de salut sexual i que si hi ha una infecció com les que hem comentat, doncs, bueno, posar tractament. Amb el VIH no tenim la cura funcional, però amb la resta sí. És un tractament molt efectiu i fàcil i simple. Llavors, val la pena de poder-ho fer.
I aquest centre de cribatge, on funcionaria i a partir de quan estaria en marxa?
Nosaltres estem començant, ja fa uns anys que hem començat un pla pilot amb el Departament de Salut i amb el Taulí, i llavors a persones que vinen a fer-se la prova del VIH estem podent oferir aquests cribatges d'ITS, però el que ens plantegem, després de veure els resultats on detectem entre un 12-13% de persones que venen a fer-se cribatges apareix una ITS no diagnosticada, estem plantejant amb la Generalitat doncs, poder fer un centre a Sabadell que sigui obert de dilluns a divendres, que sigui d'accés lliure, gratuït, no? I poder tenir aquest punt de referència. Sobretot perquè des de primària no hi ha la capacitat de fer-ho amb persones asimptomàtiques. No? Nosaltres estem parlant de persones que no tenen símptomes clínics, però sí que tenen o han tingut conductes o pràctiques de risc en algun moment i que desconeixen el seu estat de salut. Llavors, poder fer aquests cribatges oportunístics. Esperem que pugui ser una realitat en breu.
Entenc que aquest és un dels objectius de futur d'Actua Vallès, aquest que ens explicaves ara. No sé quins altres objectius o quins altres reptes de futur poseu damunt la taula ara mateix des de l'entitat, tenint en compte això que explicàvem ara, d'aquesta diversificació de serveis. Doncs parlàvem de les ITS, parlàvem del sensellarisme, no? També del Housing First. No sé quins objectius teniu ara mateix per davant.
Doncs per nosaltres són aquestes dues branques que s'ha comentat. Per una banda, els centres de cribatges d'ITS com un dels elements importants i per l'altra banda, reforçar tot el tema de sensellarisme. És una situació no només a la ciutat de Sabadell, sinó que a la resta del territori és una preocupació. L'increment de persones en situació de sense llar, tot i que s'inverteixen més recursos i més esforços tant per part de l'administració com per part de les entitats, la demanda cada vegada s'incrementa, hi ha més persones en situació de risc i insisteixo en això, que no és només un fenomen de Sabadell, sinó que s'està veient com un fenomen molt global. Per molts factors i per moltes causes i per molts... no? Hi ha moltes situacions particulars que ho expliquen, però sí que caldrà fer algun tipus de plantejament diferent i tenir una estratègia no només local, sinó com a mínim comarcal o catalana per poder fer-li front. Si no, tindrem un futur bastant més complicat del que ja el tenim ara.
Clar, i en aquest sentit entenc que projectes com el Housing First també necessiten més pressupost per poder tirar endavant.
Sí, també ho diem, és una de les accions. No ha de ser, no tot passa pel Housing First, però és una de les accions possibles i sí, estem també intentant obrir un parell de pisos més a Housing a Sabadell, a veure si ho aconseguim i en breus podem donar aquesta bona notícia també.
Doncs seguirem aquestes informacions. Alberto Capitán, del director Actua Vallès, moltíssimes gràcies per haver-nos atès avui al programa.
Gràcies a vosaltres, bon dia.
Ai, Alberto, m'he deixat una cosa, com celebrareu aquests 30 anys? Alguna festa prevista?
Bueno, les festes... Pensàvem fer-ho a través dels dies mundials. I no... La veritat és que va haver-hi el plantejament de si fèiem alguna cosa... Però realment la celebració d'arribar als 30 anys, bueno, és un motiu de celebració i de reconeixement i de mirar enrere, però el que ens agrada és treballar i mirar cap al futur. És a dir, el que hem fet s'ha fet, però el que hem de fer és tirar endavant i sí que el Dia Mundial doncs, hi ha aquest reconeixement, doncs, aquesta tasca que s'està realitzant i serà el punt central, tant el Dia Mundial... que van passar en el 23 com en el 24, perquè són els dos anys que es cavalquen, doncs tindran un punt central aquest reconeixement a les persones que han participat, perquè han participat milers de persones amb el projecte al llarg dels 30 anys, i poder fer aquest reconeixement, no? Que hem arribat aquí doncs, gràcies a l'esforç de tothom, des de les persones impulsores inicials, voluntàries, treballadores al llarg de tots aquests anys, sòcies... I, bueno, és un èxit col·lectiu.
Doncs, Alberto, gràcies i enhorabona. Que vagi molt
gràcies
bé.
Gràcies a vosaltres.
Adéu.
Bon dia.
Fem un parell de punts de comarca. 5 detinguts entre 25 i 42 anys per 3 robatoris a l'interior de vehicles en un aparcament de l'avinguda 22 de...